veus de casa, Variant Pi. Preguntes infreqüents.
Recuperem aquesta setmana un dels temes pendents que teníem per a aquesta secció Variantí que ens porta el nostre Rafa Sartorio. Rafa, bon dia.
Bon dia.
I sí, teníem feina pendent, Rafa.
Feina pendent, amb moltes ganes de venir, perquè clar, teníem a la pobra dona de l'ànima, vaja, del professor de Cantor, que estava com ànima en pena.
Està tancadeta en una caixa.
L'hem de treure ja.
Efectivament. I a més, la setmana passada, no, perquè vam parlar de la dona, vam fer un parèntesis, vam parlar d'Hipàtia, però la setmana anterior ens vam quedar apuntant a un mite molt, molt romàntic, que era el mite d'Orfeu i Eurídice. Ens el recordes un poquet?
Sí, Orfeu i Eurídice, bueno, Orfeu és un poeta, Eurídice és una dríade que va juntament amb les nàiades...
Dríades.
Bé, què és una dríade? Una dríade és una ninfa. I què és una ninfa? Doncs pues mira, una ninfa, ninfe en grec vol dir xica.
Ja
de manera que una ninfa és una noia, simplement una xiqueta, ja està. I què és una dríade? Doncs pues és una ninfa, és una xiqueta dels arbres.
Vale.
I bé, doncs Eurídice és una dríade. És una divinitat de la natura, no? Són una espècie de genis femenins de les fonts. Tenien noms diversos, no? Per exemple, dels rius, nereides, dels llacs, nàiades, dels boscos, dríades, no? Dríade és una paraula que en grec vol dir roure, de manera que Eurídice és això. Una xiqueta, una noia púbil que... està pel bosc,
jugant
amb les seves amb les seves amigues, les altres nàiades, i quan intenta Aristeu, que és un pastor, intenta raptar-la.
A Eurídice,
efectivament.
Un pastor intenta raptar aquesta dríade.
Aristeu, molt bé, aquest Aristeu, que és un pastor que és naturalment enemic d'Orfeu, doncs la vol raptar, no? I aleshores, quan està fugint del seu raptor, un escurçor, una serp, la pica, i aleshores ella mor. Mor, i naturalment doncs se'n va a l'inframont, a l'Hades, no?
Per supost.
I ahir està Caront.
Vale, Caront, que era la persona encarregada, bueno, la persona, l'entitat que portava les ànimes a l'Hades.
Efectivament.
A l'inframont.
Ho feia, sí, travessant la barca, amb la barca, la llacuna Estígia. Només podia portar ànimes. De manera que Orfeu, que vol baixar a recuperar a la seva estimada, es fa passar per mort.
Es fa passar per la mort? Es fa passar per mort.
Sí, es fa passar per mort, com si ell fos una ànima que va al seu destí, que és l'Hades, no? Però aleshores què passa? Que la barca s'enfonsa. Perquè, clar, aquestes barques només les flotaven ànimes, no? I les ànimes no pesen. De manera que, quan Caront veu que, en fi, que no és una ànima, sinó que és una persona, pues, s'enfada molt i diu que no el du naturalment a l'Hades.
Però sabem que sí que acaba arribant a l'Hades. Com acaba convencent a Caront per a que el faci arribar? Perquè és l'única manera.
Clar, doncs amb la lira.
Ah.
Amb la lira. La lira que extasiava homes i feres. Ja saps que les feres s'extasien amb la música, no? Mm. Els poders hipnòtics de la música és una idea molt difosa, no? Des dels rites i les danses màgiques fins a la rave music actual. Perquè ja saps que rave...
Anar-se'n de rave.
Clar, perquè rave vol dir deliri, no? En anglès. De manera que, efectivament...
No? Ja anava a dir que la música d'avui en dia s'inscriu a la tradició marcada per el mite d'Orfeu.
Efectivament.
Però bueno, tenim a Orfeu, que està arribant ara a les portes de l'Hades.
El tenim situat allà a les portes. Però què tenim a les portes de l'Hades? Doncs tenim el can, el gos, Cerber, no?
Clar, Cerbero, el gos de tres caps.
Efectivament, en castellà, no?
Que defen l'entrada de l'inframont.
I defensa l'entrada de l'inframont. I ja imaginaràs què passa.
un segon concert d'Orfeu.
Efectivament. De fet, un sol de lira. I, amb el gos fora de combat, traspassa les portes i es troba finalment davant del tro d'Hades, el senyor del lloc que porta el seu nom, o sigui, el senyor de l'infern.
Claro, i ell se deu de presentar ahir i li deu de demanar, senyor, i el meu carinyet?
Efectivament. Vol que li demana que li torni a la seva estimada, cosa que ell no vol fer. Però aleshores intervé la seva esposa, Persèfone.
Ah, sororitat feminista.
Efectivament, s'hagués quedat bé una setmana abans. I comprensible empatia, ja que ella mateixa havia estat raptada per Hades. Això sí, raptada a temps parcial.
Ah, això és molt interessant, a temps parcial. Per què exactament?
Doncs a temps parcial perquè només està l'Hades la meitat de l'any. Perquè la mare de Persèfone, que era Demeter, que era la deessa de la terra i de les collites, enrabiada pel rapte de la seva filla, impedeix que creixi cap planta ni cap cultiu i converteix la terra en un desert. Llavors, què passa? Que els mortals protesten davant de Zeus, perquè es moren de gana, no? Poden menjar res. I com Zeus no es vol quedar sense presents i ofrenes, ordena que Persèfone torni al món, però no li pot treure completament Hades, de manera que fan una espècie de pacte salomònic i estan 6 mesos, Persèfone està 6 mesos a la Terra, 6 mesos a l'infern, 6 mesos a l'Hades.
I aquesta és l'explicació mitològica de la floració i les collites a primavera i estiu.
Efectivament. I, però bueno, la qüestió és que Hades deixa anar Eurídice, però sempre hi ha un però amb una condició, que no es pot girar a mirar-la fins a arribar al món dels vius. Què passa? Doncs ja sabem què passa, que no pot resistir-ho, gira cap a darrere, la mira i ella aleshores s'esvaeix per sempre.
Per sempre?
Per sempre.
Quin final més trist, no?
Sí, però en tot cas l'important és que Orfeu és l'únic mortal que ha estat a l'Hades i ha tornat. I, per tant, té experiència de què és el que, com funciona allà i què és, com és, com són les morades infernals. I aleshores crea els cultes mistèrics per explicar com és el món d'ultratomba, el món del més enllà.
I què són els cultes mistèrics?
Bueno, els cultes mistèrics, com el seu nom indica, no sabem què eren, perquè eren mistèrics. Mistèric ve de misteri, d'un verb grec mien, que vol dir tancar, cloure. De manera que eren secrets. Per tant, no sabem res. Els més famosos eren els l'època clàssica, el segle V, bueno, i abans i després, però els coneixem sobretot al segle V, el d'Eleusis, els mites, els rites o cultes misteris d'Eleusis. Eleusis és una ciutat, sortint d'Atenes vas cap a l'isme de Corint, segueixes cap a la dreta, passes el golf Sarònic i ja estàs. Allà estàs a Eleusis, que avui, de fet, és un barri d'Atenes, no?
I, però en aquella època què es feia en estos cultes secrets?
Doncs tenint en compte que d'abans sabem molt poca cosa, però se suposa que de manera metafòrica es representaven els rituals per aconseguir que l'ànima arribés a l'Hades sense perdre's pel camí. Insisteixo, ell havia, Orfeu havia estat i per tant sabia tots els ritus, totes les purificacions, tots els rituals que calia fer per sortir-se'n i arribar bé i no ser una ànima en pena, no? Per tant, és interessant això perquè hem de suposar una idea de salvació individual, per tant d'una ànima personal conscient que bueno, està més enllà de les tristes ombres homèriques que havíem vist. Quan arribaves a l'Hades, la mitologia deia que havies de beure aigua del llac Estigia i aleshores t'oblidaves de tot. Aquest oblit de tot volia dir que a partir, com vam dir, les ànimes no tenien cap característica personal ni individual. Eren
ombres.
Efectivament, no tenien, per tant, s'oblidaven, no? Aquí, en canvi, ja es veu que comença a aparèixer la idea de que l'ànima pot ser una ànima personal i, per tant, una certa transcendència personal, no?
I aquesta idea de l'ànima que té transcendència, que es pot considerar immortal, passa a la filosofia grega?
Exacte. La trobem ja en Pitàgores, amb la idea de la metempsicosi o transmigració, que vol dir simplement que les ànimes van passant de cos en cos, i en el Sòcrates platònic, amb molts diàlegs del Sòcrates platònic. En el Fedó, per exemple, tenim quatre arguments sobre la immortalitat de l'ànima. Dos d'ells tenen a veure amb la teoria platònica de les idees, que són la teoria de la reminiscència, l'argument de la reminiscència i el de la simplicitat. Reminiscència vol dir simplement record, no? I la teoria de reminiscència és la teoria de que tu has estat, la teva ànima ha estat, abans d'incorporar-se, d'entrar al teu cos, ha estat al món de les idees i ha vist les idees, però al entrar dins del cos humà rep una espècie de xoc terrible, de manera que s'oblida de tot el que ha vist. Però el contacte amb els sentits i amb les coses rememora, recorda, i ahir reminiscència, allò que ha vist al món de l'hiperurani, no? En un altre diàleg, que és el menor, hi ha un moment molt interessant en què un esclau, l'esclau del menor, no, demostra un teorema. A veure, és un esclau, no té cap coneixement ni de matemàtiques, ni té cap coneixement de geometria, ni res, i en canvi demostra el teorema. A veure, si no l'ha après aquest món perquè no sabia matemàtiques i el coneix, què vol dir això? Pues que ja el sabia. I com el podia saber? Doncs perquè la seva ànima havia estat al món de les idees.
Però parlant d'ànimes, no pots marxar d'ací sense explicar el final de la història del professor de Cantor i la seva infame invenció.
Bé, la història acaba bé. El protagonista destrueix l'invent diabòlic i l'esposa del professor de Cantor pot descansar finalment en pau.
Ja m'alegro, pobra.
Sí. La moralitat de la fàbula és que d'idees equivocades se'n deriven moltes vegades actes inhumans. Allò que procura consol ingenu no sempre està lliure de perill.
I una conducta prudent també ha de basar-se en un adequat coneixement del món i també de la naturalesa humana.
Efectivament. Bé, i després d'això, Anna, t'haig de fer la gran pregunta.
Ai.
Tu creus en la immortalitat de l'ànima?
És una pregunta trampa, no?
És un exemple de pregunta mal formulada. Perquè la immortalitat de l'ànima és un problema filosòfic. No és una cosa amb la que puguis creure o deixar de creure. És un sintagma, una oració que conté dues paraules, ànima i immortalitat. I l'ànima i la immortalitat no són coses, són conceptes. I la filosofia és analitzar-los, veure si estan ben formats, si hi ha contradicció, quines escletxes, quins punts de fuga, quina és la història del problema, quina és la genealogia. Els conceptes tenen altres i diverses formes d'existència, algunes més poderoses que l'existència real.
Jo em quedo en que existisca o no la immortalitat, fa falta viure la vida plenament. Com deia Sindicato Malone, antes morir que perder la vida.
Efectivament. I això deia també el filòsof del martell. I amb aquesta cita acabem. Diu, en un altre temps, l'ànima mirava el cos amb menyspreu. I aquest menyspreu era aleshores allò més elevat. L'ànima volia el cos feble, lleig, famèlic. Així pensava escapar del cos i de la terra. Però també aquesta ànima era feble, lleja i famèlica.